causando impresión. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón, como en una novela en la televisión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, porque mi cintura necesita tu ayuda.
Vinga, doncs acabem el Planeta Prat d'avui, com sempre, amb l'energia que ens porta el Marc Quinto i el Quinto Millennial. Què tal, Marc? Com estàs?
Molt bon dia, Issa. Doncs divinament, sempre ens encanta acabar el dimecres amb Quinto Millennial i amb comentar una miqueta tot el que ha passat a la tele aquesta setmana, que no és poc, eh?
Uh-huh. Faràs una mica de repàs del sí. que ens espera o sorpresa?
No, fem repàs. Si et sembla, parlarem de Sálvame Lemon Tea, vale? Què és la reformulació?
Què és això? Que ho he vist anunciat.
Ara en parlarem. És la reformulació de Sálvame Limón, de 4-5, sí. de la franja aquesta de 4-5, que canvia força. La
Però veritat. Han fitxat a Terelu, que estava sí. emprenyada amb ells. Sí. Bueno.
Sí, jo vaig flipar. Doncs parlem d'això. Parlarem d'abastament, d'aquest primer programa que va ser ahir, abans uh-huh. d'ahir, el dilluns. I parlem també de Julián Muñoz, no és hora de la venganza, és hora de la verdad, que jo no sé, tu no sé si l'has vist, jo no el vaig veure.
Sí, estones, o sigui...
Jo he vist trossos. Sí.
Jo vaig veure en directe i clar, és que jo recordo aquells moments on sortia amb la Pantoja i tot el que va significar allò, o sigui,
fort.
De l'arribada al Rocío, va ser com molt icònic, és història del nostre país.
Doncs en parlarem, també de Rocío Flores, que està intentant defensar a son pare ja...
Ui, sí, con la Marta Riesco.
Con la Marta Riesco.
Escolta, doncs estic molt al dia, m'estic adonant.
Sí, estic flipant, sí, efectivament. I la sèrie d'aquesta setmana, que aquesta no estaràs tan al dia, que és Dinastia, de Netflix, que la comentarem després també amb calma. Va, si et sembla, comencem parlant de Sálvame Lemon Tea, que és la nova proposta de Mediaset, de la fàbrica de la tele, per de dilluns a divendres, jo no sé quan durarà, però de dilluns a divendres a la franja de 4-5, capitanejat per Maria Patiño i Terelu Campos.
Que eren enemigues íntimes.
Eren enemigues íntimes, a més, estava enfadadíssima Terelu amb Sálvame, amb Kiko Hernández, amb tothom una mica i no suportava ningú, ha estat com un sorpresón. Llavors anem a escoltar una mica la sintonia, va.
Ay, oruguitas, no se aguanten más, hay que crecer aparte y volver, hacia adelante seguirás, vienen milagros, vienen crisálidas, hay que partir y construir su propio futuro.
Doncs,
escolta, és la millor sintonia que hem posat mai.
Aquí escoltàvem la música d'aquest... No sé si la sintonia és la de l'inici d'aquell primer programa.
Oi, és meravellós.
És fantàstic perquè, clar, no se suporten i comencen una nova etapa on volen deixar-ho tot enrere, tot a part, i començar a ser noves amigues. I la veritat és que... Semblava que, com quan abans estava la Terelu a Sálvame, com una col·laboradora més, que es portaven bé...
Però és que aquí... Tu saps on ve la discussió, no?
No sé si és... No
el
sé.
Problema és que...
Ella va marxar.
El Sábado Deluxe, quan no hi era Jorge Javier...
El presentava ell,
el
veritat.
Presentava primer Terelu.
És veritat.
I després li van oferir a la Patiño. Llavors li va passar per davant perquè encara quan no hi ha Jorge Javier disponible, Maria Patiño és la presentadora substituta.
Sí, sí,
que
sí.
Per cert, no sé si vas veure l'altre dia que van haver d'entrar a Sábado Deluxe una hora abans de fer el programa perquè es va anul·lar el partit entre el Sevilla i el Betis.
I
llavors havien... Clar, va haver una agressió del públic a un jugador i van suspendre el partit. Quedava tota la segona part. I jo vaig pensar, ostres, què faran a Telecinco ara? Perquè els de Sálvame no hi són. Doncs sí que hi eren. Llavors, hi eren tots, menys Jorge Javier, que estava arribant. Clar, és com si ens diuen de cop i volta, escolta, comences Planeta Prat a les 8 i jo no he arribat aquí.
Ja.
Llavors, va començar Quique Calleja amb els col·laboradors que estaven maquillats i l'entrevistada, que era Lolita, sí que estava també pentinada i maquillada. Llavors va començar l'entrevista Quique Calleja una hora abans de la previsió del Sálvame, i 40 minuts després va arribar Jorge Javier, que arribava de casa seva.
Mira que,
és que és molt fort.
Justament estava jo a un bar prenent alguna cosa i de fons estava a la tele i vaig veure el Sálvame i no em vaig ni enterar i era aviat. Era,
doncs va ser superfort veure com havien d'avançar-se una hora amb la gent que tenien. Mal, i ho van fer molt bé. Per tant, aquestes rencilles que es diuen castellà entre Terelu i Maria, ve d'aquí.
No me'n recordava que a més la Terelu, o sigui, la Maria Patiño va treure més audiència i,
clar,
i llavors es van discutir perquè va dir, doncs, ho estic fent jo millor, no sé què tal, i a partir d'aquí, doncs, Terelu va acabar abandonant Sálvame, i últimament, amb la seva germana, Carmen Borrego, que ja s'han perdonat mig-mig, però, clar, Sálvame anava tothom amb la Carmen Borrego contra la Terelu. És a dir, jo no entenc com ha tornat. Però bé, anem a escoltar, si et sembla, una petita promo que feien abans de l'inici, on elles es prometien amor etern i es prometien perdonar-se, ¿vale?
Ay, oruguita. Terelu, si vamos a trabajar juntas, no quiero rencores, ¿eh?
Vale, nos lo decimos todo ahora.
Aquí tengo apuntado todo lo que me ha molestado.
Yo lo he ido anotando en libretas.
No nos queda más remedio que entendernos.
Más nos vale, porque a partir del lunes nos hacemos cargo de Sálvame Limón.
O lo que es lo mismo, Sálvame Lemon Tea.
Y comenzaremos liándola con algo de lo que hablaremos todos la semana que viene.
Hay que encontrar su propio futuro.
Doncs bé, aquesta era una miqueta la promo on sortien una amb tot de llibretes dient aquí tinc tot apuntat, tots els rencors.
Una bona promo era.
Sí, està bé, està divertit. Llavors, de què tracta aquest programa? De 4 a 5 s'asseuran Terelu Campos i Maria Patiño. A la sala tenen com una part que és una barra aixecada, que és com si fos una barra d'un bar, s'asseuen allà i comenta com si estiguessin al bar, bàsicament. És a dir, és una mica barreja entre... S'assembla una miqueta a... com es diu el programa La Patiño al cap de setmana? Ja,
Socialité.
Socialité, perquè està La Patiño allà com sola parlant amb periodistes i tal, doncs estan elles dues comentant una miqueta coses de cotilleo, una miqueta de lo que fan habitualment a Salve, però entre elles dues. Aleshores, això li han sumat doncs, coses... Com aparicions de col·laboradors de Sálvame, suposo que són els primers dies, també, doncs, per exemple, ara escoltarem a Belén Esteban, també apareix Rocío Carrasco, amb coses com amb coses inèdites de les que es tractaran durant el programa després de Sálvame o durant la setmana. Vale? No sé el format aquest que els hi pot durar, perquè això no hi ha tanta informació cada dia com per comentar-ho tot així.
Bueno, i després que la Maria Patiño haurà de tenir drets laborals, clar, i descansar algun dia, perquè
pensava,
clar,
perquè
si fa de dilluns a divendres a aquest programa propi, després està de col·laboradora normal a Sálvame o a Sábado Deluxe i té programa propi a Socialité al cap de setmana...
Jo això vaig pensar l'altre dia quan em van dir, quan vaig veure que era de dilluns a divendres, i clar, dissabte i diumenge té el programa. Aleshores, suposo que Núria Marín potser és la substituta oficial de Maria Patiño a Socialité, doncs potser aquests primers dies li entra una mica, li fa el programa i tal, i potser hi ha algun dia que fa la Terelu sola, saps? No sé com encararan aquests propers dies. Anem endavant, aleshores. Per exemple, una de les coses que van treure va ser Belén Esteban responent a la fantàstica Paz Padilla antivacunes i anti-todo, el Spider i tot. Doncs Belén Esteban es va... doncs va distanciar-se bastant i li va donar una mica un toc a Paz Padilla. Anem a escoltar-ho.
Que Paz Padilla diga que las vacunas no sirven para nada me parece de una persona irresponsable con el tirón que tiene ella, tanto en televisión como con su número de seguidores, y por aprender se tienen que aprender las variantes, como se llaman. A mí me parece vergonzoso y me parece que hay que creer en la ciencia. Yo a mi marido sabéis que siempre le dejo aparte, pero es que yo lo vivo en primera persona y también lo he vivido con personas muy cercanas que ha pasado el COVID y que gracias a la vacuna lo han pasado como una gripe. Creo que está mal informada, sinceramente. Me llamó pero no la cogí el teléfono.
Molt bé.
Doncs bé, la va trucar i Belén Esteban no li va agafar el telèfon, Paz Padilla, perquè estava molt emprenyada i doncs bé, té tota la raó aquí en el que diu. Això sí, bé, així com Belén Esteban moltes vegades doncs està perduda en alguns temes i la caga moltíssim en tot aquell tema de la pandèmia, de la vacunació i tot, al igual que en el tema de Rocío Carrasco, està molt assenyada.
Sí, últimament Belén Esteban és de les persones més assenyades que pots sentir a la televisió, que és un
fort,
canvi radical, diguem-ne.
És molt fort de com va començar, que només cridava, insultava i tal, a com està ara mateix. Però va, anem a més coses anem al morbo així una miqueta més divertit. I és que Rocío Carrasco, en exclusiva van ensenyar a Lemon Tea unes imatges d'ella obrint més caixes, sí. més baúls d'aquests que té. Més,
aquell trasllat que sí, vam comentar amb els camions.
Més armaris sencers de camions i tal, ha estat obrint, els ha estat obrint i ha decidit, sense avisar ningú, començar a enviar les coses que són dels familiars doncs a ells. És a dir, a Ortega Cano li van arribar un camió amb 30 caixes...
Bueno, clar, és que si són d'ells...
Sí, el que es queixa la família és que, ostres, no m'estàs enviant un paquet d'Amazon que t'ho poden deixar a la bústia o que pot venir el d'Amazon en una estona. M'estàs enviant un camió, un tràiler sencer amb 30 caixes enormes que jo he de saber... He de poder rebre, és a dir, potser no he d'estar sol jo. He de poder rebre-ho, saber on ho deixo i tal. Doncs bé, Ortega Cano va dir que no volia les caixes d'aquesta manera, que les tornés a enviar un altre dia, avisant-lo amb temps. És que aquí no da sobrazo a torcer nadie, eh? I aleshores, doncs Glòria Camila enfadada, ja és mediodia, ja són les 8. I un altre tema d'aquí de la família Carrasco, de la família d'Antonio David també, és que Antonio David ara s'ha sabut, doncs havia finalitzat la relació amb Olga Moreno, doncs s'ha sabut que estava amb una periodista d'Ana Rosa, Marta Riesco, però estan vivint ara junts, però no estaven des de fa poc. El que comentaven l'altre dia, Salvem, és que porten fins a 2 anys junts. És una barbaritat. 2 anys junts, doncs bé.
A mi el que m'encanta és que a Salvem li van fer també... perquè ella es veu que en una pregunta de ja són les 8 va mentir en la seva edat. I llavors crec que s'ha tret 2 anys, la Marta Riesco. Oh. I llavors li feien tota una retrospectiva en el seu Instagram amb ella penjant fotografies d'altres aniversaris, com no quadraven les dates, i van estar-se com 10 minuts desmentint la seva edat quan ho va dir ahir o abans d'ahir, perquè ella deia tinc 32 anys i es veu que té 35.
I és una periodista de la mateixa.
Exactament. Sí, sí.
Espectacular, però de l'altra productora.
Clar, aquí es nota, això se'n suma.
Clar, perquè amb Socialité, per exemple, es porten divinament, però en canvi...
Exacte.
Amb no sé què, tal, bé. Doncs què passa? Rocío Flores, ella diu que no sabia res de la història.
Perquè treballaven al mateix programa.
Clar, treballen a dia d'avui juntes i... per exemple, Kiko Hernández ha dit que sí, que Rocío Flores estava al tanto de tot, però clar, li ha de seguir la història a son pare, Antonio David, per tal que coli, conforme s'han conegut ara i ho han deixat de tal. Doncs bé, diu que no suporta Marta Riesco ara mateix, que no vol parlar amb ella, i ho explicava una miqueta d'aquesta manera. Anem a escoltar-la.
Quiero contestarte los sentimientos que me producen, la verdad.
Por respeto a la que es ahora la pareja de tu padre.
Justo. Sí, sí, justo. Es mi compañera, la respeto... Esto es lo que hay y ya está, y yo no tengo nada que opinar, por lo menos públicamente.
Pero sí, supongo que sigues queriendo que tu padre sea feliz. Y es la vida que
dije aquí desde el minuto cero, que yo lo único que quiero es que cada uno sea feliz de la mejor manera posible y que se hagan las cosas de la mejor manera posible.
¿Te va a costar ser amigui de Marta?
Lo dije un poco el otro día, yo creo que ella respetará mis tiempos y yo pues también respetaré muchas cosas y...
Doncs,
Es fort, es fort.
Clar,
és un temazo,
Això ho explicava amb ella davant. És a dir, tenien a un costat de la taula i l'altre al sofà. Primer Marta Riesco explicava, mira, portem poquet temps, estic enamorada de veritat, no vull explicar gaire cosa més, vivim junts a la casa d'ella, perquè ell, recordem, que té uns deutes amb Hisenda espectaculars i ara no se li coneix feina, només alguna exclusiva, que en lectures és l'única que li compren les coses. Mm-hmm. I, doncs bé... així està la situació. Ella li deia que volia parlar amb ella, que volia ser amiga i tal, i al costat estava Rocío Flores dient que no volia saber ara mateix res d'ella, que li deixés el seu temps i que veuríem d'aquí unes setmanes, d'aquí uns mesos, en algun dinar familiar hauran d'anar, no?
Home, clar. Suposo.
Bé, veurem com està el tema. Anem a un altre tema interessant també. Julián Muñoz va estrenar el divendres la seva docu-sèrie, Telecinco ara va tot de docu-sèries, i recordem, Julián Muñoz és ràpidament exalcalde de Marbella, exparella sentimental d'Isabel Pantoja, exlladre juntament amb ella de Marbella, de tot el que van poder... Clar. I eren la pareja del momento en una època de fa bastant. Eren, doncs, els
més comentats. Això va ser un boom increïble.
Jo era molt petit, no recordo quina
era. Això va ser un boom increïble.
Però jo era molt petit i ho tinc super present.
Perquè havia sortit amb la seva dona i amb Isabel Pantoja fent el paripé.
I ja estava liat amb ella.
Clar, i la seva dona després va ocupar moltes hores de televisió també, a Maite Zaldívar, que va fer-se fins i tot un personatge col·laborador habitual també de les tardes de Telecinco. Mm-hmm. Per tant, tothom va entrar en aquella roda i era molt interessant sentir el testimoni ja reflexionat de Julián Muñoz.
Clar, doncs en aquesta docusèrie hi trobem primer com a protagonista Julián Muñoz, que parla doncs, de tota la seva època, això al llarg del documental. Ara comentava una mica el primer dia. Parla una miqueta de tota la seva època des de que estava amb la seva exdona, des de que va estar com a alcalde de Marbella, i de com, doncs, quan els van enganxar, com va acabar tot, com va entrar ella a la presó i l'únic que volia era saber d'Isabel Pantoja, que ella es va aprofitar d'ell i dels seus diners i de tot el que l'envoltava, i de com ha anat derivant la situació fins a la situació actual. Anem, si et sembla, a escoltar una petita promo que feien del programa.
Yo quería hablar por teléfono, y yo quería hablar por teléfono. ¿Y con quién quería hablar? Pues con Isabel Pantoja. Estaba como si tuviera una caja metida en la cabeza y lo único que yo veía era Pantoja, 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 Pantoja. Más que una obsesión, era una adicción. Y esa adicción acabó destruyéndome. No sé cómo hacerlo.
Julián Muñoz, a corazón abierto.
¿Te dejó de querer cuando se te acabó el dinero?
Claro.
Sincero.
¿Qué te gustaba de Isabel más?
Descarnado.
Me salió muy cara.
Y sin tapujos.
Ha llegado la hora de decir la verdad. Se lo digo a ella y a la cara.
No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad. Próximamente en Telecinco.
Doncs bé, això es va estrenar aquest divendres passat. Jo no vaig poder veure perquè no estava davant de la tele, però he anat veient talls i trossos. El més comentat, ell volia donar una mica de pena, volia fer-se la víctima. A xarxes no ha funcionat perquè al final tu pots fer coses per amor, però al final robar...
Evidentment, els dos sabien el que estaven fent.
Més...
Bueno, els tres, perquè crec que l'exdona també estava implicada. Sí. Bueno, va ser tot un col·laboró. És que la història de Marbella, la història recent de Marbella, uh-huh, és apassionant, perquè el primer era Jesús Gil
i
Gil,
sí, i tant,
que no sé si has pogut veure, hi ha un documental HBO que es diu El Pionero, i llavors Julián Muñoz és un deixeble de Jesús Gil i Gil i de com aquella ciutat ha estat expoliada per tothom que ha estat al capdavant. Però clar, que tenia l'afegit Julián Muñoz de que a més estava a la part doncs, del suc de la premsa del cor. Uh-huh. I que Isabel Pantoja també era un moment on no havia estat amb ningú conegut, que, bueno, era una parella que tenia molta tirada.
Aquí ell també ens parla de Jesús Gil. Ens comenta doncs, que tot ell això ho feia perquè havia vist, perquè sabia, perquè tal... I
bueno, perquè es treballava així,
allà. Sí,
allà.
Clar, i perquè veia que era l'habitual, llavors va dir...
Entrar per això.
Doncs si ho fem tots, no, per què no faré jo, no? Però sobretot el que fa en aquest primer capítol és culpar Isabel Pantoja de tot, és a dir, ell no té culpa de res i ella té culpa de tot. Tot just el contrari que feia ella, que deia que no, que havia estat tot ell i que ella havia estat a la presó quan no tocava. Doncs bé, Maite Zaldívar apareixerà en aquesta sèrie documental, Julián Muñoz, i veurem què més hi haurà. A part d'aquest documental, també després hi havia... com amb Rocío Carrasco hi havia doncs, una taula d'experts, anava a dir, no? Una taula de periodistes i de col·laboradors.
Però periodistes de l'època, que era molt interessant veure'ls també, perquè crec que estava Parada, Rosa Villacastín, gent que feia el seguiment en aquells moments.
Sí, i bé, veurem com van anar aquests propers dies i aviam si me la puc veure sencera i comentar-ho quan acabi una miqueta més amb calma.
Molt bé.
I si et sembla anem ja a parlar de la sèrie, que aquesta setmana és Dinastia, de Netflix.
¿Qué tal en Denver?
Extrañé el calor.
Créeme, no hacía tanto calor sin ti aquí. ¿Directos a la mansión?
Estoy abierta a un desvío.
No sabía que vuestro padre os esperaba a los dos.
¿Dónde está? ¡Eh, adivina quién! ¡Oh, Dios santo!
¿Qué coño hacéis aquí?
¿A quién coño te estás tirando?
Creo que trabaja en la empresa.
Esta es Crystal, mi prometida.
Esta es Crystal, mi prometida.
Ya lo pillo, crees que es una cazafortunas. Pero es lo que piensas de todas las novias de tu padre.
Esta es diferente.
Doncs aquesta sèrie, Dinastia, és una sèrie de Netflix original. Bé, original, és original de Netflix aquesta, però està basada en una altra sèrie amb el mateix nom, que es diu Dinastia també, de l'any 1981, que es va emetre als Estats Units a la cadena ABC, i està basada una mica en la idea, està al segle XXI ara, i tracta d'una família que té una empresa, una família amb molts diners, però molts diners més dels que et puguis imaginar, que tenen... doncs una empresa als Estats Units que, doncs això, amb moltes propietats, i el més important, l'objectiu de la família és sempre el bé de l'empresa. Ni el bé de la família, ni el bé d'un, ni el bé de l'altre. És a dir, si jo t'he de fastidiar tu, que ets la meva germana, pel que sigui, jo et fastidiaré, però perquè la finalitat és que l'empresa segueixi endavant i, doncs, tinguem tots el major nombre de diners possible. Aleshores, és una sèrie de 5 temporades, 22 capítols per temporada. És una passada, jo estic acabant la primera encara, i mira que estic atrapat, o sigui, m'encanta, però és llarguíssima.
Ostres, clar.
Aleshores, els protagonistes són Blake Carrington, que és l'amo de l'empresa, és el pare de família, i amb els seus dos fills, i juntament... amb Crystal Flores, que és la nova dona de Blake Carrington. Aquí comencen, doncs, baralles internes amb la família perquè, doncs, aquesta dona no és de la família, més és llatinoamericana, no agrada a la família perquè no és nord-americana, perquè, a més, eres una treballadora de l'empresa que es casa amb ell. Comencen a tot molt malament, però en alguns moments es redreça i, doncs, va millor. I ràpidament, perquè és que ens hem quedat ja sense temps.
Molt bé,
està
doncs
molt xula, eh?
No sabia que tenia relació amb Dinastia original, que també es va posar aquí, va ser com un emblema de la televisió
no
aquí a Espanya,
existia,
però fa molts anys,
no,
i jo no ho he viscut, aquest fenomen, però ho sé, ho conec. Per tant, és una mica doncs l'actualització.
I escolteu, mireu-la, veieu-vos el tràiler com a mínim al principi, perquè està molt xula i enganxa de valent, eh? Perquè passen moltes coses. A més, en el mateix capítol hi ha 10.000 trames diferents i en cada capítol passen coses que no te les imagines. Així que està molt bé.
Molt bé, Marc, cuida't molt.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Va causando impresión. Cada día cuando levanta brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón como en una novela en la televisión. Acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate. Creo que mi cintura